Bueno, és el moment ara, a Cope Catalunya i Andorra, de saludar el Marc Nicolàs, responsable de l'àrea de Smart Cities d'ECOC. Marc, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, t'anava a preguntar, perquè ara en parlarem d'això, com vas a la feina, amb cotxe?
Doncs no, jo treballo a Barcelona i vinc des de Sabadell amb els ferrocarrils de la Generalitat.
Això és perquè tu ja saps que si vens a Barcelona en cotxe tens més temps perdut que no pas guanyat, eh?
Sí, i tant. Barcelona és una de les 10 ciutats més congestionades d'Europa i, de fet, una on els seus habitants perden més temps a l'hora d'accedir i sortir. Estaríem parlant de més de 120 hores a l'any.
I això que estem parlant d'una ciutat com Barcelona, que és la que més motos té d'Europa.
Sí, però igualment el seu concepte d'àrea metropolitana, no? hi ha molt flux de vehicles d'entrada i sortida, i es dona més la situació que Barcelona, per una banda, té mar, no? Llavors tothom ha d'accedir pels mateixos llocs. No és com una ciutat central que té més vies d'entrada.
Aquesta Barcelona del 92, perquè després del 92 tot s'ha quedat igual, no hi ha hagut cap mena de canvi en cap infraestructura, almenys a la ciutat de Barcelona. Ens vam quedar amb unes rondes que en un principi eren fantàstiques i s'han quedat petites.
Sí, bueno, això sí, parlem de tràfic rodat, no? Dels vehicles que entren. Una altra cosa és que s'hagin reforçat altres tipus de desplaçaments, com metro, busos o carrils bici, no? De fet, sembla clara l'aposta de la ciutat de Barcelona per dificultar cada cop més l'entrada al vehicle privat, no? I hem de veure això com es conjuga amb la necessitat que té la ciutat no només de rebre treballadors, sinó de rebre les mercaderies, no? Que a tothom ens agrada, doncs, tenir una tenda al costat on tenen les coses o rebre els paquets que demanem per qualsevol comerç electrònic, no?
El fet de que tu deies la xifra, no?, que els conductors de Barcelona perden aproximadament unes 147 hores al volant atrapats en embussos, això equival, diu, a més de 15 jornades laborals. Imagino que aquestes dades no només suposen un greu perjudici per l'economia, sinó que també tenen un impacte social, no?
Evidentment. El que s'ha de fer, sobretot, és intentar quantificar el que suposa, no? És evident que si tu dius que has estat 147 hores, no?, perdudes en embussament,
sí,
això va contra la teva qualitat de vida, no?, com a habitant, perquè són hores que, doncs, podries estar des d'estar amb els teus fills a fent allò que més t'agradi, no? Per tant, estàs perdent allà una qualitat de vida que fa la teva jornada laboral encara molt més llarga.
Certament.
Però si volem posar números, si quantifiquessin totes aquestes hores amb hores de feina perdudes, per exemple, podríem establir que això suposa fins a 15.000 milions en totes les ciutats d'Espanya, si tenim en compte les hores perdudes en embussos. O sigui, una barbaritat.
Certament. Imagino que això també fa o explica que hi hagin aquests embussos i tal, que molta gent comenci a treballar des de casa, o hem fet ara el confinament, no?, però que hi hagi un creixement de comerç electrònic i canvi d'hàbits del consumidor, sobretot també arran de la pandèmia, com deia jo, del coronavirus.
Sí, aquí nosaltres tenim estudiat, no?, el comportament de l'e-commerce. I aquí el que hem vist que durant tota la pandèmia el que ha passat és que molta gent que no havia utilitzat mai l'e-commerce l'ha començat a utilitzar, no? A demanar coses a casa seva. Què passa? Això és com quan arriba qualsevol Black Friday o qualsevol temporada de Nadal dels últims anys. Doncs que sempre hi ha un gruix de gent que no havia fet servir mai el comerç online que s'incorpora, i d'aquest gruix un tant per cent ja es queda, no? Llavors això passarà igual amb la pandèmia. Entra moltíssima gent que no estava esperada que entrés, i un percentatge alt d'aquesta gent també es quedarà. La qual cosa suposa que hem avançat en creixement del canal online sobre el que estava previst 2 o 3 anys, d'acord? De cop, degut a aquesta pandèmia. Què ha passat durant la pandèmia també?
Sí.
Tots els paquets aquests que repartien, doncs, sempre s'entregaven a la primera perquè tothom estava a casa, i les entregues eren molt ràpides perquè pràcticament no hi havia circulació per la ciutat.
Efectivament.
Què passa ara? Que tot això que s'estava repartint ara i que un percentatge molt alt es quedarà, doncs es trobarà amb la ciutat a tot un altre cop i amb les dificultats que això suposa, no? Tenint a congestionar més la ciutat, tot i que no té per què ser així, eh? Perquè també el fet de rebre paquets fa que les persones tampoc es desplacin a buscar-los.
Clar.
O sigui que tot això s'ha de tenir en compte, però sí que és veritat que s'ha avançat molt en el comerç electrònic degut a la pandèmia, en el repartiment, i que això ha afegit més pressió a la ciutat a nivell de mobilitat.
Marc, imagino que també el tema de la sinistralitat, òbviament més cotxes, més sinistres, no?
Sí, això és evident, i també per les xifres que mostra el país, no? Aquí les dades de la Direcció General de Tràfic ens situen a més de 5.000 accidents en vies urbanes al mes, això a tot Espanya, mm-hmm. d'acord? A la qual cosa ens situa amb 40 morts en vies urbanes al mes, o sigui, el que seria equivalent a 21 morts per cada milió d'habitants, mm-hmm. a la cua d'Europa, no?, en aquest cas, com podria estar a Grècia, Portugal o Itàlia, i molt lluny, per exemple, de les 11 morts per cada milió d'habitants que es produeixen al Regne Unit o les 15 d'Alemanya.
Uh-huh. Tot i que, si parlem, clar, parlem de sinistres, a vegades relacionem amb la velocitat, però és cert que a la ciutat es produeixen molts més sinistres degut a aquelles marxes curtes, no?, que dius, pum, pares, te tornes a engegar, tot i que la velocitat mitjana, segons el vostre estudi, al centre de la ciutat es situa en uns 14 quilòmetres a l'hora.
Sí, la velocitat mitjana és molt baixa precisament perquè, pel que parlàvem abans de ciutat col·lapsada, no? Mm. Està tan congestionada que difícilment pots anar ràpid. El tema és que, a l'haver-hi tanta circulació, és molt més fàcil que qualsevol cometi una distracció i pugui haver un accident. O sigui, de fet, per posar l'exemple que entén molts cops tothom, és quan es produeixen més accidents, de matinada o a les 3 de la tarda, sí, en les carreteres. Sí. Doncs es produeixen a les 3 de la tarda perquè la gent, encara que va més lenta, hi ha molta més gent, no? Per un tema de volum.
Cert. Després, algunes de les capitals mundials, tu has dit que estem en el lloc número 10, però imagino que Moscou, Berlín, São Paulo, Mèxic i Nova York estan a la TT de la curs, no?
Sí. De fet, o sigui, l'estudi que hem fet, el que volíem era posar llum, no? Posar llum en què està passant a la ciutat, i el que està clar que el tema de la mobilitat és un tema ara mateix capdalt per pràcticament totes les ciutats, perquè va en contra de la qualitat de vida del ciutadà, no? I en un ambient en què les ciutats volen ser smart cities i utilitzar la tecnologia i oferir la millor qualitat de vida al ciutadà, això els hi va en contra. El que hem vist amb l'estudi és que encara ningú ha donat amb la tecla definitiva de, ostres, és que s'ha de fer això perquè la ciutat vagi bé, no? És un problema molt complex, que té moltes variables, i realment l'únic que demostra és que potser alguna ciutat ho està fent bé, però que la majoria tenen aquest problema de congestió.
Amb lo fàcil que seria tenir una bona xarxa de transport públic, puntual, econòmica, i això faria, o fins i tot aparcaments a les entrades de les ciutats, per deixar el vehicle i moure't amb transport públic, no?, per dintre de les ciutats.
Home, està clar que una xarxa de transport públic fiable en freqüència ajudaria totalment, no? Al final, la gent no tria transport privat perquè sigui més barat, perquè no ho és.
Clar.
O sigui, al final tria transport privat per conveniència, no?, perquè el temps de... O sigui, fa que la seva qualitat de vida sigui millor. Llavors, el que hem d'aconseguir com a ciutat no és que el ciutadà hagi de fer un esforç per venir en transport públic, sinó que, per defecte, venir en transport públic sigui per ella una millor opció que fer-ho en privat.
I tant que sí. Escolta, molt interessant l'estudi, Marc?
Moltes gràcies.
Et quedem amb ell i segurament els amics d'ECOC ens estaran treballant per tenir més estudis com aquests, millor, i segurament també amb possibilitats de com fer aquest canvi perquè no hi hagin aquestes hores perdudes, perquè si tinguéssim 147 hores per nosaltres faríem moltes coses, no pas estar dintre d'un vehicle esperant. Marc Nicolás, responsable de l'àrea de Smart Cities d'ECOC, moltes gràcies, bon estiu si no parlem, i res, que tinguis bona estona al cotxe si has de fer la caravana, i sobretot posa la ràdio, eh?
Perfecte, moltes gràcies.
Gràcies, Marc, una abraçada.
Una abraçada.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿A cuál de estos dos condenados queréis poner en libertad? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás?
Su liberación supuso la muerte de Cristo.
¡Barrabás!
Pero la historia no terminó ahí.
Déjame dar la vida que me dio él al morir en la cruz.
Barrabás.
Deja de hacerte preguntas, Barrabás, y abre tu corazón a la fe.
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Nos habla la doctora Torrejón del Centro Médico Estético Star Bene para orientarnos sobre cómo y qué tenemos que hacer para perder peso.
En este periodo del año son muchas las personas obesas que piensan en solucionar su problema de exceso de peso acudiendo a algún tratamiento quirúrgico, sobre todo el balón gástrico. ¿Qué puede aportarte este tratamiento? Seguramente la pérdida de los kilos que deseas, pero tienes que saber la alta reincidencia que tiene este procedimiento. Es decir, al no tratar las causas del exceso de peso, es muy frecuente que después de un tiempo el paciente recupere el peso perdido con algunos kilos más añadidos. Con esta técnica tampoco conseguirás perder la grasa de donde más lo necesitas y además, según el paciente, la pérdida de peso puede acompañarse de una importante relajación del tejido. Ahora me toca hablarte de eficacia, salud, calidad de vida y calidad de pérdida de peso. Todo esto junto con la pérdida de los kilos deseados en el mismo tiempo puedes conseguirlo sin cirugía llamándonos al 93 414 36 31. Otros pacientes nuestros te contarán sus experiencias. Soy la doctora Torrejón.
El teléfono de la doctora Torrejón es el 93 414 36 31. 93 414 36
31. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Canta dos minuts, això és migdia, COPE Catalunya i Andorra, amb tota l'actualitat en aquest divendres 10 de juliol. I tornem a parlar de les clàusules sol, les clàusules suelo. La justícia europea ja va declarar abusives les clàusules sol l'any 2016 i ara també obre la porta a declarar abusives i, per tant, nules les de les hipoteques que s'han renegociat. Aquest és el cas d'una clienta llegit d'Ibercaja amb una hipoteca subrogada que van rebaixar la clàusula sol, però va afirmar que renunciava a tornar a portar el cas a judici. I arrel d'això, doncs, ha vingut això que us estem explicant. Anem a parlar de tot plegat amb la Patricia Suárez, que és de Asufin, que además ellos saben y mucho del tema de las cláusulas suelo. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buena tarde.
Patricia, vamos a empezar por el principio, porque hemos hablado mucho de las cláusulas suelo, pero todavía hay gente que tiene dudas de saber exactamente de qué estamos hablando.
Bueno, una cláusula suelo es cuando, no, a pesar de que te baje el tipo de interés, en este caso el Euribor, a ti no te baja la hipoteca. ¿Por qué? Porque tienes en tu escritura que a partir de un determinado tipo, el 4, el 3, el 2... tú vas a pagar ese tipo de interés y no el real que marque el Euribor. Esto se comercializó muchísimo en 2007, 2008, justo antes de la crisis, y muchísimas personas vieron cómo a todo el mundo le bajaba la hipoteca menos a ellos porque tenían una cláusula suelo.
Entonces ocurrió que en el año 2016 la justicia europea declaró abusivas estas cláusulas.
Primero, en mayo de 2013, lo hizo el Supremo. Lo que pasa es que el Supremo lo que nos decía es que a partir de ahora la cláusula suelo era nula y todo el dinero que hubiésemos pagado antes de mayo de 2013 nos teníamos que olvidar de él. Lo que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2016 es decirnos que esto no es así, que sí que cabe lo que se vino a llamar la retroactividad y que desde el momento que se declara esa cláusula nula, el banco te tiene que devolver todos y cada uno de los euros que tú